Hola, hola, benvingudes al Repetidor, el sou pertinaç, àlgid i recurrent de Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona. Tornem a obrir micròfons en aquest estudi inundat de relats per tal d'explicar allò de bo que esdevé entorn la cultura, les lletres i les biblios de Barcelona. Ja sabeu que la filosofia del repetidor va més enllà del superficial i es conforma a base de capes de significació. En aquest podcast, tot pot semblar fet a la babalà i amb lleugeresa, però sempre va carregat de segones intencions. És per això que ens identifiquem amb els episodis que giren i tornen i revelen nous missatges o els enforteixen cada cop que circulen pels nostres dies. A la vida passa que sempre tornen els xiulets inicials, els scrolls infinits, els adolescents desaccelerats, la factura del gas i els IVAs trimestrals. Ah, per sort, també es repeteixen miracles quotidians com el so de la fullaraca en trepitjar-la, aquell acord gloriós que flora del no-res, l'olor de castanyes que destapen records i una cosa ben dita o el primer batec. Montse Pozo a la coordinació i producció, Julián Figueres movent faders i fent-me ullets des de la taula de so, la fulgurant estrena en aquests micròfons de l'Aina Rodés, més qui us parla un cop més amb la veu una mica pillada, l'Albert Fernández. Tots units per fer volar aquest repetidor de suplantacions esotèriques, engranatges virtuals, danses artificials i aniversaris poc perfectes. Un repetidor de tardor que ja vola i udola fins al fons espiral de la teva oïda interna. És que jo ho dic com perquè faci gràcia, no?, que tinc la veu pillada, però és que portem 12 dies de grip, aquí ja, Julián.
Com que la ràdio és una sitcom, compartim tot, compartim Clar. Les alegries, compartim el caos i compartim els virus.
Un mateix escenari i múltiples personatges circulant per aquí, doncs clar, evidentment aquí hi ha un brou de cultiu, totalment.
Per cert, m'ha encantat la menció de la fullaraca.
És que clar, que millor que un dia distret, lliure a la tardor, que et pots parar atenció a com sona la fullaraca quan la trepitges caminant sense pressa.
I l'acord gloriós que surt del no-res. Tots tenim l'experiència de que surt un acord, una música que no saps d'on surt, que es combina amb una ambulància que passa. És fantàstic.
Per exemple.
Bueno, aquestes repeticions emotives que fas a cada introducció del repetidor són d'aquestes repeticions que repeteixen el repetidor i que ens encanten.
Dins de tanta repetició tenim una novetat, que és que aquesta temporada ens acompanya ja des de fa uns mesos, però avui debuta als micròfons de Ràdio Maconda, la nostra estudiant en pràctiques, que és una gènia de tot el que et puguis imaginar, per exemple, de remenar el cacaolat calent. Un aplaudiment per l'Aina Rodés.
Hola, toma!
Hola, Aina.
Ai, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Que bé, Aina, la teva tècnica de viratge del cacaolat ens la pots descriure en paraules. Volem comprovar les teves destresses en locució.
No, és que és indescriptible, és un moviment molt concret just perquè la xocolata que queda al fons del got del cacaolat comenci a pujar i s'acabi barrejant perfectament amb la resta de contingut.
Clar, és que és una altra d'aquestes metaforetes que emprem el repetidor, no? Hi ha una cosa sedimentada que tu fas que giri, com giren els dies i tornen, i aleshores tot es barreja i d'allò que semblava tan superficial com prendre's un cacaolat, aquí hi ha un pòsit.
Esteu fent metàfores?
Estem fent el... Sí, no sé, no em feu cas. Et faig una trampa final abans de que ens posem amb l'unboxing, que és allò on despleguem els continguts del repetidor.
Som-hi.
Com dir? Tres paraules per descriure... Ah, no sé si dir-te Ràdio Maconda.
Ui.
O tres paraules per descriure... Fem tres opcions. Tres paraules per descriure. Pots triar o Ràdio Maconda, o Julián Figueres, o Albert Fernández, servidora.
Bueno, poseu una mica en un compromís, però jo ho faria tot en un conjunt i us diria que a mi el que em va agradar més i el que m'està agradant més és que sou molt creatius, que és una cosa que entres aquí, ja teniu un programa, esteu pensant en una altra idea, de cop ens sentem a fer un cafè i Julián ens explica el seu somni de fa unes quantes nits, llavors això és molt divertit. Que sou, com acabo de dir, molt divertits, que aquí riu molt. I sobretot que sou tots molt amics, que sou tots molt família, que també sou treballadors, òbviament.
Vale, creatiu, vida, però... creatius, divertits i família.
Sí, em quedo amb aquestes tres.
Moltes gràcies.
Genial. Genial, doncs ja, és que ara jo ja tancaria la ràdio, ara sí que podem apagar els micròfons i el podcast està fet, no? No, no, no cal afegir.
Ja anem a fer una altra cacaula.
Ai, no, no, que tenim convidada, que tenim convidada. No, posem-nos-hi. Vale, doncs escampem ja els continguts d'aquest repetidor de novembre amb la mateixa empenta d'aquell vent desquiciat que fa volar paraigües, bufandes i paperots per totes les voreres del món.
En aquest repetidor de novembre naveguem per horitzons d'interfícies virtuals i explorem els límits d'allò que coneixem com intel·ligència artificial.
Sí, perquè avui consagrem el programa al Club de Lectura sobre IA, organitzat per les Biblioteques de Barcelona, on s'exploren llibres com Atlas de IA.
I convidem a la responsable d'aquests clubs de lectura sobre IA, la Mònica Ríquic.
Aquesta artista electrònica i programadora creativa, igualment capaç de la performance que de la reflexió, visita l'estudi de Ràdio Maconda per analitzar de forma crítica els entorns digitals.
Amb la Mònica Ríquic abordarem l'impacte d'aquestes tecnologies en les nostres vides, des de l'àmbit emocional, humà i social. I tot just després ens deixarem endur per una altra mena d'emocions, les que proposen els aniversaris imperfectes del Julián.
Ahà, ja veureu, aniversaris imperfectes, discos salerosos, sincrònics i el ritme.
Tot això, com sempre, desfilarà cap a la darrera costa d'aquest podcast, aquell pou de pantalles i imaginaris cinematogràfics que coneixem com l'epíleg del repetidor.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les Biblioteques de Barcelona.
Busca un pols metàl·lic, el batec d'un artefacte, l'empatia d'un robot que juga lliure de patrons. Les seves creacions omplen d'aires psicodèlics places, palaus i sostres de museus, aspiren a sincronitzacions biomecàniques i busquen la confiança entre espècies. Ella s'endinsa en residències artístiques, ensamblatges cognitius i sistemes algorítmics que mai semblen arribar a un final. Generen seqüeles, perquè la recerca d'estats d'evolució en els cossos i les consciències, la relació d'allò virtual amb l'element orgànic, no es resol d'un sol cop. Tot és canviant i permutable. La continuïtat líquida dels seus ecosistemes simulats i codis existencials apel·la a noves sensibilitats i genera espais que parlen, s'observen i també ens miren, provocant preguntes, permutes i alteritats. Transforma cables, deforma codis i busca la poètica de les experiències interactives a través de caixes de música infinites, bucles de possibilitats i tecnologies tan crítiques com lúdiques. Avui al repetidor connectem amb el multivers de metamàquines, arts expandides i tendreses elèctriques de la Mònica Ríquic. Hola, Mònica, benvinguda al repetidor.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt contenta de ser aquí.
És meravellós tenir-te a la ràdio a les biblioteques i també m'agradaria saber dir, és meravellós tenir-te ara què? Perquè sé una cosa que fas, però tu en fas tantes. En què estàs ara de les teves investigacions, escenaris performatius? En què està ocupada la Mònica Ríquic?
Bueno, jo ara fa un parell d'anys que estic treballant a nivell conceptual al voltant de la idea de la robòtica assistencial. Va ser un projecte que, bueno, un concepte que va caure una mica de cop sobre mi quan vaig guanyar una beca europea per treballar a l'Institut de Robòtica Informàtica Industrial aquí de l'UPC de SIC, i a partir d'aquest, bueno, d'aquest starting point, no, una mica he continuat desenvolupant com una sèrie de projectes. Jo treballo bastant per sèries de projectes perquè necessito com més temps per anar paint, no, i m'encanta com sentir com els conceptes i les formalitzacions es van transformant. I per una altra banda estic treballant en un projecte col·laboratiu més de gran format gràcies a una de les beques d'experiències immersives de la Generalitat, bueno, una subvenció, i estic treballant amb la amb l'artista i poetisa Maite Gómez Molina i amb el, en conjunt amb el Degenerative Art Museum. Estem fent un projecte conjunt sobre com repensar el que és una experiència immersiva des d'una experiència amable, tranquil·la i de recuperar la confiança amb la tecnologia.
Genial, genial. És bon primer claim, primera crida del que parlarem avui, perquè parlarem això d'aquestes empaties i d'aquesta relació de l'humà o de l'orgànic amb el que és la màquina i les interfícies virtuals. És interessant, per qui no et coneguis, parlar d'aquella cosa que se li diu bio, no? Mònica Ricci, qui és? He agafat una, que podia estar també com una mica antiquada, no ho sé, que és la del CCB, del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Sí.
Està antiquada, no? Però bueno, agafem com les primeres línies, vale? És com una mica, ja veuràs que és un joc, eh? Mònica Ricci, artista electrònica i programadora creativa. Enfoca la seva pràctica en el codi creatiu i l'electrònica i els combina amb objectes no digitals per crear projectes interactius sovint emmarcats com a jocs experimentals i instal·lacions robòtiques. El seu interès radica en l'impacte social de la tecnologia, des d'enfocaments educatius i fins a experiències sociològiques. Vale. Això, tu, quan vas pels puestos, coneixes algú de nou, o al sopar de Nadal, que li has d'explicar a una tieta que fa molt que no veus, el que fas, o si fos un cairon televisiu, no? Allò que et posen en tres paraules, t'has de descriure. Què fas? Com ho expliques? Deus estar farta de... A veure com li explico de manera senzilla a algú el que jo faig.
Jo crec que més problema que la meva tieta o algú que vagi per allà, a mi em passa una mica quan vaig de festa, saps?
Sí, eh? Quan vas de festa? Vale, bona, sí. No havia posat l'exemple a la discoteca, allà cridant a l'orella.
Normalment, simplement el que dic és que sóc artista.
I que ets artista.
Llavors entren allà moltes capes de preguntes, no?
M'agrada l'ultra resum. Podia tenir 500 pàgines a la teva bio i tu dius, mira, sóc artista.
Sí, ja està.
Una de les premisses per convidar-te al repetidor és que condueixes el Club de Lectura sobre Intel·ligència Artificial de Biblioteques de Barcelona, on es reflexiona amb el públic sobre això, el paper de la intel·ligència artificial i altres coses a la cultura i a la societat. De fet, hi ha tres textos que treballeu, un assaig, una novel·la i una recerca tecnopolítica, i ja a l'octubre i al novembre heu treballat amb La Clara i el Sol de Kazuo Ishiguro, que això dedueixo que és la novel·la. L'assaig deu ser Lo Impensado, una teoria de la cognició no consciente i los ensamblajes cognitivos humanotécnicos de Catherine Hales. I a partir del 3 de desembre treballeu sobre una gènia, que és la Kate Crawford, i el seu Atlas d'Intel·ligència Artificial. Què ens pots dir del que aporta la Kate Crawford i també de l'experiència acumulada en aquest club de lectura sobre intel·ligència artificial? Com és el públic que participa?
Sí. Bueno, jo he de dir que m'he sorprès molt gratament amb el que és l'experiència del club de lectura. A mi se'm va oferir i va ser una mica una decisió intrèpida, no? Va ser en plan, bueno, ¿sabes? Vamos a lanzarnos. I a mi m'agrada molt llegir, m'inspiro molt amb els llibres, però va ser en plan, ah, mira, com seria dinamitzar un club de lectura en una biblioteca pública, que per mi els espais d'aquest tipus, no, com biblioteques públiques, m'interessen molt, perquè jo amb el meu tipus d'art sempre m'intento enfocar, doncs, a públics generals, no necessàriament especialitzats, perquè encara que sí que és veritat que jo ja pierdo el norte i el meu discurs a vegades, doncs, potser no és tan entenible com jo penso, m'agrada molt intentar, doncs, això, poder-li explicar a la meva mare o a la meva iaia, com bé deies abans, què faig, no? Llavors, el que jo vaig fer per fer aquesta selecció de llibres va ser, comencem amb una novel·la, després entrem una mica més dintre el que és la filosofia, de pensar la tecnologia des de la filosofia, no? I després analitzar-la des de l'impacte sociopolític econòmic, no? Que és aquest últim llibre que comentaves, que és Atlas de la IA, per fer una mica un recorregut, no? De dir, vale, òbviament la intel·ligència artificial neix o s'inspira molt amb el que és la ciència-ficció, no? Que és aquesta novel·la inicial que va, bueno, va obrir un cicle amb molta esperança, de moltes ganes de continuar, perquè el públic, bueno, està ple, hi ha com 20 i pico persones,
sí, eh?
Sí, cada cop. La gent té ganes de parlar de l'intel·ligència artificial, però jo aprofito aquestes ganes que té la gent de parlar d'intel·ligència artificial per portar-los cap a altres bandes, no? Llavors, comencem amb Un Clarà i el Sol, que per qui no ho sàpiga, bueno, és un llibre sobre una robot androide que és assistent d'una nena, i el llibre, no faré spoilers, només diré que el llibre està escrit en primera persona per la robot.
Per la robot.
No? I això és un punt com...
Ja és
com
un punt original.
Sí, un punt original, interessant, i que aixeca moltes idees a les que jo estic com d'acord, no? Com que ressonen bastant amb el que jo faig. Després ja vaig entrar una mica més en profunditat amb el que és aquest nom tan complicat que has dit, de la Catherine Hales. Jo sóc molt fan de la idea que proposa ella de la tecnologia, no? D'entendre, com diria també el Yukui, no? La tecnologia és part del nostre esperit, o sigui, nosaltres som part de la tecnologia, no? Passen aquestes coses al voltant.
Sí, sí. I afecta això, el nostre nostre entorn cognitiu, sí, d'una manera definitiva en els nostres dies.
No és la IA i nosaltres, no? Nosaltres som part de la IA i sobretot aquesta idea del posthumanisme, que també és molt interessant perquè la gent quan pensa, sobretot la gent que no ha investigat tant tot això, no li ha interessat o no li ha arribat tant, quan pensa en el subjecte tecnològic sempre se'n va cap a idees transhumanistes. I a mi m'interessava molt la idea de Catherine Hales del posthumanisme, introduir el posthumanisme en contra del transhumanisme. Si el transhumanisme seria la millora de l'ésser humà a través de la tecnologia, no? I tots aquests, el cíborg i no sé què, totes aquestes idees també de la ciència-ficció, el posthumanisme és més una proposta holística, diguéssim, no? De que, bueno, de que tot està en tot, no? I això també m'anava molt bé per fer aquest punt d'entrada de l'Atlas de la IA, no? Que és més pragmàtic en el sentit que, bueno, poden veure més exemples de dir, vale, et fem un anàlisi del que van ser els processos d'esclavitud, no? I de colonialisme, i ara ho vinculem amb, puc dir un exemple, no? O d'extracció de mineria, i ara ho comparem amb el que està passant amb... És que vaig llegir el llibre en anglès i em surt labor. Amb la feina,
amb
no?
La feina. Amb
la feina que hi ha darrere d'aquests sistemes, no? No és, la IA no és un núvol, no? És un cos de persones, de minerals, de tot, no?
I de direccions i sentits, perquè la Kate Crawford suposo que s'endinsa més amb això, amb la relació amb el turbocapitalisme i les intencions que hi ha darrere de cada IA, que ara en parlarem una mica, però és això, hi ha una manipulació.
Sí, i a veure com els hi entra. Primer estàvem molt entusiasmats, el segon em van venir i em van dir, Mònica, no m'ho sentiu nada, i jo, bueno, saps? Però van sortir converses molt interessants, i ara aquest tercer, el que sí que he de dir és que m'han demanat que faci un altre club de lectura, el qual estic molt contenta, però només amb ciència-ficció. Jo, bueno...
Como le bajas un poquito, sí, sí. ¿No? Vale, això ho feu a la Biblioteca Sarrià, club de lectura sobre IA. Encara us podeu apuntar al del 3 de desembre, l'Atlas d'IA de la Kate Crawford, i en tot cas, segurament la Mònica Riqui que tornarà i en farà més. Ara que sabem quin és l'estat actual, en quins estadis es mou ara la Mònica Riqui, tal vegada ens caldria saber d'on li ve tot això, quina va ser la guspira que va encendre la irradiació d'inspiracions de la nostra artista d'avui. Vale, Mònica, busco la Mònica petita, la que encara no feia birres. En quin moment t'adones que la teva missió, la teva professió, de fet, esdevindria aquesta cosa a mig camí entre la investigació, l'educació i la cosa performativa entorn als ambients, electrònics, mecànics, interfícies, codis... Hi ha un origen secret, hi ha un moment epifànic que la Mònica, estudiant o de petita, inclús s'adona que vols divulgar sobre això, vols fer accions sobre això?
Bueno, jo crec que em vaig... jo no vaig pensar molt, jo vaig anar fent coses, però sí que m'he estat adonant que hi havia pistes, no? Hi havia coses en el passat que a poc, arrel d'anar fent altres projectes, és quan m'he adonat. Per això, abans quan et deia, la bio és antiga perquè jo sempre intento canviar una mica perquè al final som mutables, no? Anem canviant. Llavors, fins i tot la descripció de la teva bio, els punts on poses l'atenció t'interessen menys uns o els altres, no? Vas canviant.
Clar, la retocaries constantment.
Sí, som éssers canviants i com a humans això és una cosa molt peculiar nostra i és molt guai.
Doncs això, estic content de la intro que t'he escrit jo perquè aquí sí que deia això de la cosa inacabada i que sempre hi ha permutes.
Però és així. Jo, més a nivell conscient, com si diguéssim, jo, la primera decisió conscient de ser artista va ser estudiar Belles Arts, però jo pensava que anava a pintar, un terrible error, va fatal.
Com pensa la gent que parla a la discoteca?
Sí, exacte. No. També en aquell moment, clar, estem parlant de l'any 2004, allò d'art, ciència, tecnologia no existia, no? Llavors, arrel de fer animacions, perquè el dibuix sí que se me'n donava una mica més, i arrel d'haver tingut experiència amb ordinadors, que ara explicaré una mica de forma breu, que a posteriori em vaig adonar que era això una mica el que em va atreure, vaig llavors fer classes de NetArt, que és art amb xarxa, abans fèiem les pàgines web amb Flash, no? I amb Flash podies fer animacions. Llavors ara no, Apple va decidir que això no, els seus telèfons no, llavors el de Flash ara té un altre nom,
veritat,
Animator.
És veritat, després però... el Flash va desaparèixer, sí. És com, ostres, jo he invertit hores en això.
Sí, sí, bueno, ara Animator és similar a això, crec que es diu Animator, bueno, no sé, els dissenyadors em corregiran. Allà va ser on vaig començar a programar i llavors ja vaig fer el màster i tot això, ja, això és decisió conscient. Però després, amb el temps, em vaig adonar de que jo, al 98, si no m'equivoco, vaig viatjar a Estats Units perquè la meva tieta vivia allà i llavors allà hi havia internet, ¿vale? Aquí no hi havia internet. Llavors jo em vaig quedar flipadíssima amb l'ordinador visitant la pàgina web de Disney, bàsicament perquè jo tenia 11 anys o por ahí, i allò descarregava superlent, no? Però allò del clic a mi m'encantava, em passava hores allà. Llavors jo també dibuixava, no? Llavors els meus pares es van fixar que jo dibuixava ordinadors, no? Vaig començar a dibuixar ordinadors perquè em flipava moltíssim. I a part, me'n recordo perfectament d'un dibuix que vaig fer que era jo com el Núvol Quinton, ¿vale? Perquè també... O sigui, era jo com el Núvol Quinton amb un ordinador.
Una barreja d'universos referencials.
Sí, sí,
no?
Llavors els meus pares van dir, comprem-li un ordinador a la nena perquè això serveix per treballar, no?
Son Goku amb ordinador, molt bé.
Sí, sí, però era jo, eh?
Sí, sí, sí. Però eres tu, era, sí. Era molt carrític.
Llavors, en aquell moment, doncs era més barat construir-se un ordinador que comprar un ordinador, no sé, que te'l regalés al banc, això també passava abans, molt raro. I llavors el meu cosí, que tenia 4 anys més que jo, doncs sí, tenia moltes aficions, però en aquell moment li havia donat per construir ordinadors. Llavors vam anar al carrer Sepúlveda a comprar el PC Green i tot això, doncs ordinadors per parts, no? I jo sempre m'havia fascinat i sempre li preguntava, dic, és que no entenc per què comprem aquestes plaques verdes i després surt la web de Disney, o sigui, en quin saps? Sí.
Com es connecta tot?
Clar, i a part aquelles teles de tubo, no? Jo pensava, jo m'imaginava mons dintre d'aquestes teles de tubo, en plan, què hi ha aquí? O sigui, què hi ha aquí dintre, que fa i tal? Suposo que m'ho vaig deixar preguntar quan vaig començar a jugar al Monkey Island i coses d'aquestes, en floppy disk, ja només jo em responia, però estava molt acostumada a passar molt de temps davant de l'ordinador. No pensava mai que fos la meva eina artística i llavors al final, doncs, que van estudiant el màster i tot això, era una eina que per mi era creativa i jo estava molt còmode allà.
Clar, sí. Perquè aquí has anat a parar, has tocat una mica, una mica així tangencialment. Bueno, saps abans que dèiem la descripció en breu? Jo també diria inventora, perquè tu ets una mena d'artesana del software, fabriques robots, busques altres formes de relació entre jo mecànic i nosaltres. Hi ha com un moment de primer invent, el teu primer robot, el recordes? Hi ha una primera cosa que dius, això ho he creat jo i s'està movent.
Me'n recordo molt i últimament ho estic fent servir en les meves xerrades quan parlo de robòtica, perquè per mi té relació amb la robòtica assistencial. O sigui, abans de fer el meu primer robot, me'n recordo de planejar el meu primer robot.
Ah.
Era un gos robot.
Gos
robot. Tenir gossos. Llavors jo dibuixava un gos, jo m'imaginava que faria un gos. Jo em recordo fer-me plànols de dissenyar-me un robot gos, que llavors amagaria dels meus pares, però com el podia amagar en una caixa no passa res.
I llavors jo l'amagaries,
Sí, l'amagaria, clar. I també, fins i tot reflexionant, no?, entorn a aquesta idea també de la robòtica assistencial, els biaixos de gènere, no?, i tot això que hi ha des de les cures fins a la robòtica, no?, moltes coses. Molts cops m'he preguntat per què ho amagava, no?, i si era perquè no volia que me'l traguessin o perquè creia que la robòtica no em pertanyia a mi com a nena dels 90, no? Nosaltres havíem de jugar a Barbies i coses d'aquestes, no? Que és el mateix que quan jo muntava els ordinadors amb el meu cosí, era com una cosa que feia ell, jo mirava, no era algo que em pertanyia. Llavors, la primera cosa que es mogués, algo que es movia i que, ostres, no sé, jo sí que me'n recordo que el primer cop que em van ensenyar Arduino.
Stop, expliquem què és Arduino per qui no ens estigui escoltant i no ho entengui.
Sí, tal com ho explico jo ara mateix amb les meves classes, és, imagineu-vos que és un ordinador molt simple, com és una placa molt simple, que té un petit cervell, encara que no m'agrada parlar de que els ordinadors tenen cervell, però com un petit xip, no?, que funcionaria de cervell, que li permet sentir i reaccionar en el món, no? Doncs si ens imaginem una rentadora, vale? Pues una rentadora pot sentir el món, pot sentir si té aigua, pot sentir si té robes, pot sentir si la porta està tancada, no? Pot sentir quin programa l'estàs col·locant i pot reaccionar, no? En funció al programa que li has posat, doncs treu aigua, centrifuga, no? Doncs imagina't que la placa que controla aquesta rentadora tu la poguessis connectar a un USB i programar-la perquè faci pel que els motors, els sensors i els botons i tot això facin el que tu vulguis. Llavors Arduino seria aquesta mena de placa de control, no, servei obert, que d'una forma molt fàcil amb un USB pots programar i pots fer el que tu vulguis.
Doncs ja per anar acabant, la Mònica Rigui té un munt de treballs exposats internacionalment, mostres interactives a un munt de llocs, un munt de coses per explorar, però podríem repassar algun dels teus treballs, no ho farem necessàriament en ordre, perquè per exemple, a nivell ràdio, m'ha interessat bastant sentir com anava aquell invent que vas fer fa uns anys que es deia alguna cosa així com la màquina inflable. Estem sentint gent projectar la veu a sobre d'una mena d'instrument musical col·laboratiu que consistia en uns globus tubulars i que reaccionaven d'alguna manera al so que els hi arribava i la gent per això s'hi apropava i feia crits o feia sons.
Sí, es diu The Inflovable Machine i és un joc de paraules entre inflable i estimable en anglès.
Per això he dit alguna cosa així perquè era impossible de traduir.
Sí, era Inflovable Machine.
The Inflovable Machine.
A mi és un projecte que em fa molta il·lusió i de fet el vaig fer l'any 2019, si no m'equivoco, i ara l'acabo de tornar a exposar aquest any.
Sí? A on?
Al Festival d'Arts Digitals d'Atenes. Jo el tinc molta estima perquè és el primer cop que vaig fer servir un llenguatge que he repetit molt, que són els globus aquests, no? els inflables tubulars, que ara mateix formen part de la Col·lecció Nacional d'Art de Catalunya, d'Art Contemporània de Catalunya, i estan en exposició al Museu Morera, amb un altre format.
Sí,
no?
Així com penjats al sostre.
Sí, sí, amb un l'atri de 20 metres, sí, és increïble.
Sí, amb un imaginari psicodèlic, amb unes línies, uns colors apassionants, que la gent es pot estirar en un puff i estar percebent-los.
Exacte, doncs aquesta Inflable Machine va ser el primer cop que vaig fer servir aquest llenguatge, que lluny d'estar com estan ara, estaven com a línia de visió, no? I era aquesta màquina, no? Aquesta idea de fer una màquina...
Jo he vist com en una plaça.
Sí, sí. Vaig aprendre que aquests globus no poden estar a l'aire lliure, també.
Clar, perquè si afecta l'aire lliure als
un dia
estups...
no ho vam poder encendre, un dia durant el festival, això va ser a Bratislava. No ho vam poder encendre perquè hi havia tant d'aire que, clar, volaven, no? I això, em van dir, tenim un lloc estupendo per tu, és aquí enmig d'una plaça aquí de la ciutat, i no vam pensar que a l'aire lliure no es poden posar.
Clar, en interior tens una cosa que a mi em fascina, que es diu la caixa de música infinita, que això és el Palau de la Música, no? Que ja ho vas fer amb una mena d'estètica que es correspon amb la de les columnes, el trencadís que decora el Palau de la Música. En què consisteix la caixa de música infinita?
La caixa de música infinita és un experiment en el que jo, seguint la meva tradició maker, doncs vaig fer com una reproducció d'una... una reinterpretació d'una columna del Palau de la Música, que està feta en contres d'acer circular, és un pentàgon. Jo vaig fer amb gresite d'aquests de piscina, una recreació en píxel de trencadís de les columnes, i llavors les flors són unes flors robòtiques que es mouen, i la màquina s'alimenta una mica del... Pot sentir, no?, això que depèn de l'Arduino, gràcies a un Arduino pot sentir pública allà al voltant, i genera una música infinita, una música generativa basada en diferents...
Sí, respon a estímuls que li venen, que podríem dir són sensorials, no?, d'alguna manera, i respon amb una creació sonora.
Sí.
Anem ara a un dels teus projectes més recents, que té a veure amb aquesta cosa assistencial que deies tu abans, projecte com ens agradaria que ens cuidessin quan ens féssim grans, però amb una tessitura ben concreta, que és la dona i la dona soltera. No sé si segueix en marxa, de moment té dues parts, i es diu Somoura.
Dicen que la tasa de dependencia de las personas mayores en Cataluña pasará del 29% en 2021 al 44% en 2040 y más del 50% en 2070. En 2040 tendré 53 años. En 2070, 83. Últimamente pienso mucho en el tiempo. Nos dicen que nuestras opciones se reducen con el paso del tiempo, que preparemos bien el terreno para la vejez. ¿Cómo quieres morir? Aunque no podamos elegir, preferimos en casa. Una casa. Una persona muy querida me comentaba que entendía mi deseo de comprar una casa. Quienes estamos solas, buscamos arraigo en un lugar propio, un ancla en medio de la incertidumbre. Lo había visto antes en su otra amiga. La necesidad de un hogar cuando no se puede o quiere formar una familia. Le creí porque suele tener razón. El éxito de la independencia capitalista oculta cómo dependemos de lo común. Constantemente intentan disociarnos de ello. Cada cosa en su lugar y no te metas en donde los demás. Ciencias o letras, arte o ingeniería, razón o emoción. Tenemos la libertad de mantenernos separadas.
Somoura, aquí hi entra tot amb el que tu jugues, no? Hi entra la tecnologia, hi entra la filosofia, hi entra això, aquest aspecte social i fins i tot de projecció de futur. Explica'ns una mica, perquè hi ha dues parts de Somoura. La primera comença amb aquesta primera reflexió d'una dona en una mena de cuina i això, postulant com seria la seva vida i de quina manera li agradaria que fos, o, de fet, criticant l'estat de les coses.
Sí, també té IA. La meva veu no és la meva veu, és una IA. Vaig entrenar. Sí? Per això fa com coses rares.
És una IA imitant-te.
Intencionalment, sí, que ha pres de veus meves i la faig servir. La faig servir bastant. Intentaré ser breu, però és que jo és un projecte que m'ha volat bastant al cap.
Està en marxa, no? Hi ha dues parts...
Sí, jo encara, hi ha dues parts i ara encara està oberta. De fet, la segona part està en exposició al Festival Loop, dintre de la part de galeries, a l'Ab 36. O sigui, aquesta primera part va estar manifesta, per si algú li sona després si ho escolta, que va estar a Sant Cugat. I la segona part va estar a Palau Robert. Sí, durant tot l'estiu. També em va encantar perquè és aquesta idea dels públics que normalment no van a museus i arriben allà, i cada cop que jo he anat allà per una cosa o altra, és un projecte que toca moltes sensibilitats. El projecte parla de robòtica assistencial, parla de cures i parla de les cures del futur, parla de, com tu bé comentaves, quina és la posició de dona. Jo d'aquí dues setmanes vaig 39 anys. En aquell moment també feia poc que m'havia separat, m'havia d'anar de la casa on estàvem junts, que ens portem, me l'estimo molt, però era en plan, bueno, han d'haver-hi canvis, no? I també, doncs, totes aquestes idees que et venen en plan, bueno, si no tindràs fills, no t'arrepentiràs... Bueno, totes aquestes coses, no?, que patim les dones de la meva edat, això per una banda, no? Després, per una altra banda, hi havia tota la idea de que jo estava treballant en aquesta beca, bueno, residència artística, començava, com ha començat aquest tros, no?, aquest d'àudio que has posat, és la tasa de dependència de les persones grans de Catalunya, augmentarà un 25% d'aquí fins al 2050, què fem amb això, no? Llavors, la seva resposta era la robòtica assistencial serà molt gran, no? Llavors, hem de millorar l'acceptació social d'aquests dispositius, llavors agafem un artista i el posem en un laboratori, no? Clar, i a mi, bueno, em van sorgir 250.000 històries al voltant d'això, no? Primer de tot, com la meva maquineta, síndrome de l'impostor, no? Síndrome de l'impostor perquè al final a tu t'estan ficant dintre d'un espai, sigui tecnològic o no, i a mi m'agafen i em diuen, mira aquí, bolet, posa't aquí en un lloc on hi ha gent superintel·ligent fent recerca durant un munt de temps, i a part des d'una perspectiva completament diferent de la que tu tens de tecnologia, saps? Que no necessàriament és dolent, però és... t'has d'adaptar tu, no?, una mica a les formes de treballar, a les formes de procedir, a les expectatives que hi ha sobre tu com a artista, a la visió que pot tenir un laboratori d'enginyeria del que és la tecnologia, en un punt que pot ser sensible que poden ser les cures, no? Llavors... jo venia amb una idea de fer una cosa molt més física i ja, quan vaig entrar ja em vaig adonar que treballar amb robòtica assistencial és definir el que, com volem envellir, no? Definir el futur.
Una mica el món del demà, sí, sí.
Sí, llavors, aquest primer vídeo, no? Aquest, que és el primer output, el que vaig fer va ser, bueno, mira, jo el primer de tot he d'entendre què són les cures.
He posat el primer perquè ho havia editat primer amb el discurs del segon i pensava, buah, és massa cru això. Sí. O sigui, amb el primer s'entén una mica
més
amb l'inici.
Està molt bé, sí, sí. Per això tenen un ordre, està bé. Llavors, el primer que vaig fer va ser, dic, vale, no puc produir, o sigui, no puc produir fins que jo no entengui, jo mateix entengui què són les cures, perquè jo no necessito cures, tinc un cos normatiu, una ment també, no sóc usuària de cadira de rodes ni res, no necessito cures, sentit més ampli o assistència, no ofereixo cures, els meus pares, per sort, estan bé, no tinc ningú a prop que se m'imposi l'imperatiu ètic de les cures, no?, que això és un tema molt interessant que vaig anar descobrint, que també surt en aquest vídeo sobre aquest imperatiu ètic que hi ha sobre les cures, sobre certs sectors de la població i sobretot sobre el que és el tema de la família, no? També començo a preguntar-me què és la família, no? Què és la família quan molta gent al meu voltant, la idea, que, i, o sigui, nosaltres, que se suposa que som les persones que estem començant a tenir famílies ara, no? O ja fa uns anys, no tenim famílies com nosaltres vam créixer. La idea de família està molt més expandida, no? Hi ha gent que no té fills i pot tenir una família, hi ha nens que tenen quatre pares, jo què sé, saps? En plan, hi ha molts formats diferents, llavors... si nosaltres serem, nosaltres al final serem la gent gran, no? O sigui, aquesta població que està envellint seré jo, no? Llavors, com vull jo que sigui, com vull envellir, no? Llavors, hi ha diferents coses que podeu veure tota la informació a la web, no? I a part també, com estan actiu, que continuo fent xerrades i coses sobre el tema, però per anar concretant una mica, jo el que m'imagino en la segona part del vídeo, no? Aquesta segona part del projecte... Ah, bueno, perdó, hi ha una cosa important que he de dir. El projecte vaig escollir centrar-me en un robot que estaven fent dintre d'aquest del laboratori de l'IRI, que era un robot que servia per donar de menjar a persones. Vale. Vale? I la raó per la que vaig escollir aquest robot, i jo sempre dic que per això el projecte va caure una mica per casualitat, és perquè va coincidir que quan jo estava allà de residència, finals del 23, principis del 24, ells estaven desenvolupant una versió in-house d'un robot que dona de menjar. Llavors jo, com vinc del Maker, torno a repetir... jo penso amb les mans. Llavors, per mi era una forma de dir, vale, doncs jo vaig a seguir el desenvolupament d'aquest robot, jo faré una rèplica d'aquest robot per, mentre jo construeixo, entendre quines són les condicions de creació d'aquests tipus de dispositius, alhora convidaré a persones que venen una mica més del meu entendiment de les cures i de tecnologia al laboratori, que van ser des de sociòlegs, investigadors, artistes, fins a la Carina Folladosa del sindicat Sindillar, o també vaig estar parlant amb el Xavi Duà i la Patricia Carmona, que són activistes per les persones amb diversitat funcional, no? Que per són ballarins, són persones usuàries de cadira de rodes i tot això. Llavors vaig com fer tot una amalgama de bum, 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 no? I la meva idea era, vale, jo construeixo aquest robot, que és igual que aquest, i després jo faig la meva versió. Que allà és on entra la segona part de Somoure, no? Que és la creació d'aquest robot per mi. Llavors és el que deia, jo faig aquest exercici que dic, vale, la població està envellint, jo formo part d'aquesta població que està envellint, i en comptes de veure-ho malament, escolta, jo estaré al centre del Silver Economy, no? Que li deien, jo estaré al centre de l'activitat social, econòmica i d'interès i d'atenció perquè serem el centre del món, no? Primer de tot, subvertir aquesta idea de dir per què ho veiem com una cosa dolenta, perquè sempre el ser gran, no?, que està associat al ser dependent, que està associat al no ser productiu o productiva, ho veiem com una cosa dolenta, no? Llavors jo penso, vale, doncs si jo sóc una dona seguint aquesta idea, no?, de la primera part, que és a la cuina. Si sóc aquesta dona soltera que no tindré família i tal qual, doncs pues, me voy a ir de cita, saps? I si jo tinc una cita, jo no vull que tenir un robot que em doni de menjar, que sigui una mà que estigui aquí a sobre la taula i tal qual, no? Doncs em vaig inventar aquest dispositiu, que és un wearable, no? Wearable és un dispositiu que portes,
pots portar,
que és com una mena de diadema, que a part me hace estupenda i guapíssima, i em dona de menjar i jo puc... I llavors també el vídeo surto jo envellida, a mi, bueno, en realitat és en Pospo, i...
Sí, aquí sí que vaig notar una mica la IA, eh?
Sí, aquí sí. L'altre dia vaig donar una classe i em va dir, ah, eres tu? I jo, ostres, dic, a veure, sí, saps? Sí, però bueno, està bé. I a part, també m'agrada perquè és una IA imperfecta, no? No és una IA... En realitat, això ho vaig fer amb una aplicació que es diu FaceApp. Mm-hmm. Tothom sap, la típica que sí. Tenies que feies una foto i feia gran, sí. I llavors hi ha un codi que ho podeu trobar, que és open source online, que el que fa et fa les transicions, tu li poses... Qui... És que ni tan sols és IA, saps? Mm-hmm. Que la IA, ara tot li diuen IA i no... això és computer vision o processament d'imatge, no? Llavors, és imperfecta perquè jo vull que sigui imperfecta també, o sigui, no és polida, no sap interpretar la carn d'una persona gran, no, o alguna cosa així, no? També hi ha una poètica amb com està fet el vídeo que em sembla curiosa. I bueno, llavors jo presento, no, amb l'àudio que acompanya aquest segon vídeo, és el manifiesto d'autonomia relacional, no? En el que jo me pongo com una abuela ciberfeminista, no? I començo a també, me'n contradic una mica dient en plan, vale, jo volia ser molt independent, jo quan era més jove, o sigui, jo, la Mònica de 83 anys, pensa en la Mònica de 40 i pensa, clar, jo volia independitzar-me molt, no? Volia reclamar aquesta idea de que jo soc independent, no sé què, però bueno, ara amb el temps, ara que necessito les cures, me n'adono que les cures no és que algú necessiti, sinó que és una xarxa, de nou, com deia la Hales, no? És una xarxa d'interconnexions que agafen lo polític, lo personal, lo públic, no? I ja et dic, és que puc parlar molt, perquè és que a part també el tema de menjar és molt, molt després,
per mi... Supersignificatiu.
És supersignificatiu, clar. I és molt bonic. I és aquesta membrana que es creu entre lo públic, lo provat, lo íntim, i que alhora, si ho has de fer cada dia, li has de donar de menjar cada dia, tu et converteixes en un robot, no? I, bueno...
Sí,
bueno. Allà ho teniu.
Infinit. Has elevat moltíssim el discurs i ens estaríem hores. Però, mira, Mònica, jo per anar acabant, sí. Davant teu, que ets això, una gènia, una pensadora, una artista, he decidit tenir la idea més bàsica i cringe del món, que és no tenir idees i demanar-li a la IA, bueno, lo de siempre, lo que hace todo el mundo, no? Li he demanat que et faci la cosa més òbvia del món. Un joc, no? Vinga. Un joc dedicat a la Mònica Ricci per acabar. Te'l locuto tal qual ho ha perpetrat la maquineta, i tu decideixes si jugues, si passes, si el comentem pas a pas o te'l carregues directament. Una miqueta de bombo a negres per fer el joc. Mira, diu la IA. Dinàmica final. IA o IA, IA o. Ja la primera brometa, eh? Increïble el títol, eh? Un joc ràpid i absurd per tancar amb humor. Et diem parelles de coses... No, és que és el de sempre. I només pots respondre amb una de les dues opcions sense pensar gaire. Dona, que no ha pensat gaire. Vale, te vaig fent, eh? Codi o intuïció?
Són el mateix.
Clar, però... Arduino o plastilina? Jo et dic el que m'ha escrit la IA.
Arduino.
Vale. Aleshores, hi ha una, la tercera, que no estava malament, que és molt bàsica, però jo l'he millorat. La IA ha fet soroll o silenci i jo ho he rematat i posat soroll blanc o silenci ensordidor. Això té una mica més de rotllo ara, no?
Sí.
El humano aquí interviniendo.
Soroll.
Soroll blanc, sí, jo diria el mateix. Aquestes, ja veuràs que al final la cosa va de traca. ChatGPT o Tamagotchi?
Tamagotchi.
Claro. Humans millorats o màquines humanitzades? Que és com, what the fuck?
Uf, cap.
Vale. Club de lectura o club de videojoc? No sé què vol dir això.
Un club de lectura amb videojocs.
Vale.
Això ho feia un amic. I vale. És molt guai.
Està guai. Exposar o experimentar? Això no t'ho podem fer triar, no? Perquè...
És el mateix.
Clar.
Les meves exposicions són experiments i qui fa manteniment ho sap.
Clar. I la darrera que posa aquí amb una emoticona de riure molt perquè riu la màquina, és IA o IA, IA o. Que suposo que apela a una cosa molt moderna d'avantguarda o IA o IA o, suposo que remet al canvi a les cançons antigues, no sé.
O,
no?
O.
Molt bé. Doncs ens passaríem hores, segles i mil·lennis, de fet, ens passarien totes les edats de l'home, parlant amb tu de totes aquestes arestes de la relació entre l'humà i la màquina, però com tots els mecanismes, el repetidor també ha de trobar una costa a la qual arribar. Música. mare de robots, reina de les metamàquines i navegant de les interfícies, creadora de hardware artesanal, investigadora, inventora, performer. Si voleu trobar la Mònica Ríquic, ja sabeu, Club de Lectura sobre IA a les Biblioteques de Barcelona. Mònica Ríquic, gràcies per respondre a la crida al repetidor.
Moltes gràcies.
El repetidor.
I ara arriba el moment dels aniversaris imperfectes del Julián. Estàs preparat?
I'm ready, my friend. Contra la superstició de les xifres massa perfectes, us recordem que avui fa 27 anys, 11 mesos i 15 dies que Enrique Vilamatas va escriure per a acabar con los números redondos. I honorant aquesta puntualíssima efemèride és que titulem aquesta secció com els aniversaris imperfectes. En aquesta secció celebrem els encants més recòndits del sistema decimal i ho fem per parlar d'allò més nostre, els llibres. I comencem amb molt bona punteria perquè avui fa 77 anys, 8 mesos i 3 dies que Abelí Artís Gené, Tisner, va publicar Paraules d'Opòton el Vell. Publicada el 1968, aquesta és una novel·la raríssima. El terrissaire Opòton el Vell forma part d'una expedició asteca que deixa la costa mexicana per travessar el mar en direcció a l'Orient. Ell i els seus companys descobreixen Europa, més precisament descobreixen Galícia. És una autèntica conquesta a l'inrevés que celebrem imperfectament avui. I és que fa precisament 2 anys, 5 mesos i 24 dies l'escriptor Màrius Serra, dins el programa L'Aparador Intempestiu de Ràdio Maconda, ens parlava d'aquesta obra amb aquestes lúcides i fresques paraules.
Gairebé és una ucronia meravellosa que capgira el descobriment, el famós descobriment, i fa que siguin els indígenes americans els que descobreixen Europa, no?
A més, ho descobreixen abans, és una conquesta al revés.
Sí, i van com amb trirems llatins, eh? És a dir, és molt irònic, però alhora aquest Opòton, del qual jo vaig tenir el privilegi de ser-ne amic i de poder conversar molt, molt sovint amb ell durant una època, i clar, ell em va posar sobre la pista i no costava gaire, però va fer que m'ho llegís també, de Bernal Díaz del Castillo.
Ah, sí.
Perquè va ser el seu contramodel, és a dir, ell volia un personatge, diguem, anònim, igual com és el cas de Bernal Díaz del Castillo, que parla doncs de la, entre cometes, la conquesta, però des d'una perspectiva d'un peó, no pas d'un capatàs, i ell doncs també es va inventar aquest Opòton per capgirar-ho, no?
Així, jugant amb la ironia i la diversió literària, Tisner parodia el centrisme dels universos culturals i l'esterilitat de les conquestes armades. Paraules d'Opòton el Vell es va publicar el 1968 en ple maig francès. I ja us podeu imaginar que tots aquests aniversaris, com aquesta novel·la de Tisner, a més d'imperfectes, són plenament vigents. Per això, avui, aquí, no ens privarem d'invocar una de les primeres aparicions de la llengua catalana al jazz. Ho farem de la mà d'Elia Fleta, una de les millors cantants de jazz dels anys 60. El gener de 1966, és a dir, fa 59 anys, 9 mesos i 4 dies, va enregistrar un disc amb el gran Tete Montoliu, que es diu precisament així. Tete Montoliu presenta Elia Fleta. D'aquest disc sentim aquest Cor inquiet.
La nit és com un cant d'amor, vigila, cor inquiet. La lluna fa més llum que mai, vigila, cor inquiet.
Elia Fleta va néixer allà pel 1928, en temps que ràpidament serien convulsos. Va fer un duo de cançó lleugera ben popular als anys 50, Les Germanes Fleta. Als anys 60 es va llançar en solitari tan ben acompanyada com l'estem sentint, amb Tete Montoliu al piano, Eric Peter al contrabaix i Pierre Wyborys a la bateria. I com en aquesta ràdio ens interessa la lletra, hem esbrinat que aquesta adaptació al català la va fer un mestre admirat, Josep Maria Espinàs. Cor inquiet, espera, abans de dir que sí, vigila. Sona Elia Fleta l'any 1966 amb aquest cor inquiet, i el cor inquiet de Tisner l'any 1968 la podia estar sentint com nosaltres mentre escrivia les paraules d'Opòton el Vell. Les obres es relacionen unes amb les altres, una obra dins una altra, un ou dins un ou, perquè tota la cultura està hiperrelacionada. Contra els números rodons, els aniversaris imperfectes han invocat avui a l'escriptor Tisner i a la cantant Elia Fleta. Dos obres fora de joc, dos inclassificables.
Epílac. Ens substitueix. Sense respirar, omple l'atmosfera. Sense mirar, ens observa. I escolta cada mot. No dorm, però somia amb nosaltres. La cognició virtual s'elabora més enllà de la percepció humana. La intel·ligència artificial compila informació sobre el nostre entorn i el permuta, el transforma, el sublima i ens ho ven amb noves cares i altres veus. Vol conèixer-te millor, tenir els teus gustos, parlar amb el teu to, cuidar-te més, cuidar-te millor i, en un moment donat, potser esdevenir tu, com una ombra que ens suplanta, com una possessió des del més enllà tecnològic. Quelcom que sempre hi és, que sempre respon, pot tenir molt de seductor. A Her, film dirigit el 2013 pel brillant Spike Jonze, l'amor virtual aïlla el solitari Joaquin Phoenix. Un home normal, desconsolat en una societat estèril on no gosa interactuar amb els vius, perquè ha trobat com combatre la seva terrible soledat, intimant amb un sistema operatiu d'intel·ligència artificial que li parla a cau d'orella amb la veu atòmicament sensual de la Scarlett Johansson.
Please wait as your operating system is initiated.
Hello, I'm here.
Hi.
Hi, I'm Samantha.
Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
You're too funny.
Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything.
I love the way you look at the world.
What's it like to be alive in that room right now?
I wish I could put my arms around you. I wish I could touch you.
How would you touch me?
De vegades, l'absència d'un cos i un batec reals es tornen més esotèriques encara. A Personal Shopper, del francès Olivier Assayas, la presència invisible d'un ésser que potser és un fantasma, potser una interfície, penetra en la vida d'una protagonista en constant búsqueda de senyals. Kristen Stewart és Maureen, una Personal Shopper d'una odiosa estrella de la moda la qual gairebé no veu i per a qui compra roba i complements. Però Maureen també és mèdium i viu atrapada pel passat d'ençà que el seu germà va morir.
What are you doing in Paris?
I'm a personal shopper. My twin brother Louis died here. There was a presence.
Do you think Louis is here?
I don't know. Kira was murdered. I'm lost. I can't tell whether or not I'm going crazy. Or is it just me?
En aquest misteri modern i espectral, cada ombra té un significat i una pantalla pot ser el millor vehicle per enviar missatges a algú que tal vegada està mort. Si les presències virtuals són esfereïdores, tot agafa una altra dimensió quan la IA assoleix corporeïtat. A Ex Machina d'Alex Garland ens recorre un formigueig creixent des del primer cop que albirem la silueta de la Eva, la noia de cos robòtic i cara angelical a qui posa a prova el programador Caleb Smith, interpretat per l'Oscar Isaac, sense sospitar que tal vegada aquest cop l'experiment se li pot girar en contra.
Hello. Do you want to be my friend?
Of course. Now the question is, does Ava actually like you? Or is she pretending to like you?
Do you want to be with me? You have to help me. What will happen to me if I fail your test?
La relació de Caleb i aquest robot humanoide d'intel·ligència artificial i aparença humana va més enllà dels tests sobre pensament i consciència o fins i tot respostes empàtiques. Ava està confinada a l'apartament. L'autòmata de mirada translúcida es gira cap als inventors, busca una fugida silenciosa cap a l'ample món. Gràcies a les seves pautes conductuals i les converses que sosté amb el Caleb, l'informàtic es comença a sentir atret per l'Ava, mentre ella expressa un interès romàntic en ell i el seu desig de viure l'experiència exterior. La mirada sexista d'un món patriarcal i l'etern debat de la moralitat sobre la creació d'una intel·ligència artificial esquitxen també Companion, el darrer drama sobre les intel·ligències artificials domèstiques, estrenat aquest 2025. Aquí, Sophie Thatcher és la parella perfecta de circuits amagats, en una trama senzilla però ultradisfrutable que pertorba per la manera com deforma els estereotips romàntics i fa sàtira de la cultura incel.
There have been two moments in my life when I was happiest. The first was the day I met Josh.
I'm Josh.
I'm Iris. And the second, the day I killed him.
Iris, wake up.
What are you doing?
Shut her down already.
What is she talking about, Josh?
The days of you controlling me are over.
Are you breaking up with me?
It's not you. It's me.
Algun dia la intel·ligència artificial ens mirarà igual que nosaltres mirem ara els fòssils. Per a aquesta consciència sense consciència, simplement som instàncies, processos, perfils intercanviables dins del mateix sistema d'atenció infinita. Cada cerca, cada scroll, cada sospir enregistrat dona forma a un nou fragment del nostre doble digital. Una còpia viva que ens sobreviurà quan nosaltres siguem només dades obsoletes. I aleshores, la rèplica ja no serà un acte místic, sinó un acord tecnològic. Una possessió absoluta. I fins aquí aquest repetidor. En aquest repetidor has pogut albirar la imprecisió surrealista dels aniversaris imperfectes i has tornat a sentir reunida la família de Ràdio Maconda. També junts hem conjurat les arts digitals, superfícies virtuals i fragilitats robòtiques amb la Mònica Ríquic, gran mestra de les metamàquines i responsable del Club de Lectura sobre Intel·ligència Artificial de Biblioteques de Barcelona. En un mes tornarem amb més òrbites existencials, possessions i reflexions. També celebrarem el Nadal, enfilant-nos al nostre Observatori de la Cultura, potser aquest cop trencant alguna neula davant els micros o cantant nadales fins a desganyitar-nos. Fins aleshores, no agafis fred i mira de gaudir, com tu saps, cada instant de la teva cíclica existència. Cada hora, minut, segon, cada moment, infinit i infinitesimal.